Als 40.
Sitges sempre ha estat un espai de refugi per a la comunitat LGTB i així ha quedat instaurat no només a nivell nacional de Catalunya i de la resta d'Espanya, sinó que també internacionalment és un lloc turístic i reconegut entre les poblacions gay-friendly on sentir-te ben rebut. A partir de la mostra Catapardiana, la vila ha fet un reconeixement explícit al col·lectiu i ha estat el desencadenant perfecte per fer créixer l'arxiu local LGTBIQ+, on les històries personals dels ciutadans de Sitges importen.
Una de les coses que vam constatar durant el procés d'elaboració d'aquests continguts de l'exposició és que realment hi ha poc material documentat de la història LGTBI, sobretot al municipi, no? Que és el que a nosaltres doncs, ens interessava més. Aleshores, parlant amb la Bàrbara, que és la comissària, vam arribar a la conclusió de que seria interessant aprofitar precisament aquesta exposició per crear un diàleg amb les persones visitants i que elles mateixes poguessin anar farcint aquesta documentació que ara, de moment, ens manca, no? I aleshores crea col·lectivament aquesta memòria del municipi. Nosaltres això ho vam fer a través de la instal·lació d'uns codis QR durant l'exposició que et permetien, precisament, doncs, deixar la teva experiència com a persona que ha viscut dins del col·lectiu LGTBI, que ha viscut una experiència al municipi.
Aquesta segona part dedicada a la vila de Sitges orgullosa, volem parlar de les iniciatives locals dels ajuntaments, com treballen a peu de carrer per tal que es compleixin els drets i la protecció del col·lectiu. I ho farem amb la regidora de l'Ajuntament.
Jo sóc la Júlia Vigó Pasqual i sóc regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i Habitatge a l'Ajuntament de Sitges.
Parlarem de l'encàrrec de la mostra Catapardiana, si tindrà continuïtat en el temps, i també volem saber si han repuntat aquestes agressions homòfobes a la vila de Sitges. Quin és aquest servei d'assessorament i acompanyament per a les víctimes? I també com s'organitza un ajuntament com el de Sitges per acollir tantes activitats en suport del col·lectiu. Avui entrem a un ajuntament i parlem de les accions polítiques, això sí, allunyades del discurs de l'odi. Soc Adrià Soler i escoltes Random. Avui a Random hem volgut parlar amb la Júlia Vigó, que és de l'Ajuntament de Sitges, per aquesta mostra que portem parlant aquí a Random d'aquests capítols especials dedicats a la ciutat de Sitges. Vam parlar amb la Bàrbara Scuderi d'aquesta mostra de la Gata Pardiana, aquests canvis que el transformen tot, aquest orgull d'una vila. Jo volia preguntar-te, Júlia, com va sorgir aquesta idea de fer un encàrrec d'aquestes característiques i de fer realitat aquesta mostra? Com va aparèixer aquesta idea damunt la taula?
Doncs bé, nosaltres des de l'Ajuntament, ja des que vam entrar aquesta legislatura, que s'inicia el 2019, teníem ganes també de participar activament en la celebració de l'orgull LGTBI, que com sabeu a Sitges sempre ha estat molt vinculat a un esdeveniment que de fet és privat, que és la Gay Pride, que té una forta repercussió fins i tot internacional, i que moltes vegades també s'acompanya d'altres activitats proposades per col·lectius locals, com és Color Sitges Link, per exemple, que la complementen amb propostes del que ells anomenen l'orgull cultural. Però tot i així, nosaltres trobàvem a faltar una implicació directa de l'administració pública local en aquesta celebració i, en general, en generar un discurs que promogui, d'alguna manera, aquesta identitat col·lectiva d'un municipi LGTBI-friendly, no? I proper i acollidor per tot el col·lectiu i totes les persones LGTBI de la vila i també que ens visiten.
Jo vull volia preguntar què us ha arribat a l'Ajuntament de la gent que hi ha anat, del col·lectiu de Sitges, que és un col·lectiu fort, què us ha fet arribar després d'aquesta mostra?
Jo penso que l'acollida ha estat molt bona, i ha estat molt bona per visitants que han vingut fins al municipi a passar un cap de setmana i han passat també per l'exposició, però també i sobretot vull subratllar d'alguna manera que penso que ha tingut també molt bona acollida entre la gent local i sobretot entre els col·lectius LGTBI en presència al municipi. Nosaltres d'alguna manera creiem que fer aquest recorregut històric i memorístic de la lluita LGTBI a Catalunya, a l'Estat i també al municipi, era per una banda posar sobre la taula aquesta diversitat del col·lectiu, no?, que moltes vegades segueix vivències diferents, perquè aquestes sigles LGTBI porten moltes històries i moltes experiències darrere, i moltes vegades també atrevessades per altres lluites transversals o per altres opressions transversals com poden ser el masclisme, no?, que per això també moltes vegades la lluita del col·lectiu gai ha seguit un ritme i, per exemple, les lluites del col·lectiu lesbià o trans n'han seguit un altre. Mm-hmm. I també per posar de manifest o subratllar aquesta insistència i aquesta resistència del mateix col·lectiu i de les mateixes persones LGTBI que han volgut i han insistit fins al final perquè la seva lluita tingui un reconeixement i es faci un forat en l'opinió pública i el debat públic, tant evidentment al món com en particular al municipi de Sitges. I penso que això, aquest reconeixement, les entitats locals l'han pres, diguéssim, de la millor manera i estan força orgulloses. Penso que la valoració ha de ser positiva.
I a part, parlaves de la visibilització. Hi ha una cosa que hem parlat amb la Bàrbara al capítol anterior, de moments concrets que a Sitges han passat també episodis foscos i que després hi ha hagut un reconeixement de tot el que va passar, per exemple, els fets dels 96 o dels 80, moments molt complicats per una comunitat LGTBI en una vila que suposadament hauria de ser oberta en aquella època, vull dir, i que des de l'Ajuntament aquesta, no sé si rescabalament una mica cap a aquelles persones que van patir aquelles persecucions, també s'ha fet i també s'ha fet públic en aquesta mostra.
Jo penso que bona part d'aquest relat en positiu, d'aquest Sitges orgullosa, no?, vila orgullosa de ser acollidora i de ser transversal des d'aquest punt de vista del col·lectiu LGTBI, es conforma també fent una mirada d'enrere, no?, i sent justes amb nosaltres mateixes, admetent que hi ha hagut episodis foscos. I d'alguna manera aquest any, el 2021, també és un any d'efemèrides. I és un any d'efemèrides com els 40 anys de la declaració de l'epidèmia de la sida, o també d'efemèrides com els 25 anys d'aquests fets del 96, que van ser un episodi realment xocant per la vila i pel col·lectiu molt especialment, i que molt sovint no l'expliquem prou, i això potser, precisament explicar-lo des d'aquesta perspectiva memorística, ens ajuda també a sanar, no?, a curar ferides i a realment crear això, aquesta identitat col·lectiva que a vegades no únicament es conforma de les llums, no?, sinó que també s'ha de conformar a través d'algunes ombres.
Una vegada acabat aquesta expo, jo no sé què és el que teniu pensat des de l'Ajuntament per continuar divulgant, educant, perquè aquesta és una mostra molt educativa. Teniu alguna cosa pensada per la continuació, per exemple?
Una de les coses, just abans em preguntaves, no?, sobre les percepcions de les persones que han visitat l'exposició, i una d'elles, que jo penso que és força transversal entre totes les persones que l'han visitat i ens han pogut comentar alguna cosa, sobretot també a les visites guiades que hem fet, és que és interessant que això ho puguem transformar en un recurs educatiu, no?, que pugui tenir aquesta continuïtat també descentralitzada dels actes de l'orgull, no?, i per fer realment veritable aquest eslògan que moltes vegades diem de que el 28 de juny ha de ser tot l'any, doncs fer-lo veritable, no?, i que es converteixi en un recurs educatiu que pugui anar a les escoles o que les escoles també el visitin, no?, trobar un altre emplaçament per aquesta exposició o transformar-ho en materials educatius que després puguin incitar la reflexió crítica entorn a tota aquesta història del col·lectiu LGTBI a Sitges, a Catalunya, a l'Estat espanyol i al món.
amb educació anirem lluny, i això està claríssim, sobretot en aquestes últimes setmanes que hem vist tantes agressions homòfobes. L'altre dia també fèiem un capítol parlant de plantar cara a aquesta homofòbia, des de la regidoria, des de l'Ajuntament. Sé que teniu un servei d'assessorament i acompanyament tant pel col·lectiu LGTBI com també per les dones, per persones migrades o amb discapacitat funcional. Com està funcionant? No sé si heu vist un augment també de denúncia, d'agressions. Com està la situació actualment a Sitges?
De fet, nosaltres dins de la regidoria Drets Socials, Ciutadania i Igualtat tenim un servei específic, que és el Servei de Drets Civils, que és un servei que integra subserveis també específics, doncs, com deies, no?, al col·lectiu LGTBI, a dones, també a persones migrades o a persones amb diversitat funcional i intel·lectual. Aleshores, nosaltres, des de la seu de Drets Civils, atenem aquests col·lectius de manera específica, els acompanyem, els assessorem i els oferim també, en alguns casos, doncs, suport psicològic. Nosaltres a Sitges, de fet, tenim un SAI, que és aquest Servei d'Assessorament Integral a les Persones LGTBI, que de fet és una figura que crea la Llei 11/2014 de la Generalitat per garantir els drets de les persones LGTB. El tenim, diguéssim, conformat com a tal. Abans teníem un punt d'atenció integral, ara tenim un SAI des de finals del 2019. I aleshores una mica, per exemple, no?, aquest any, entorn del 28J, hem parlat de memòria històrica en clau local. L'any passat vam fer una campanya que va ser majoritàriament per xarxes, perquè la situació pandèmica, sí, doncs, no ens permetia fer altres activitats, que precisament donava a conèixer aquest SAI, no?, aquest Servei d'Atenció Integral a les Persones LGTBI, en el qual s'hi poden adreçar no únicament si perceben que han estat víctimes o han estat víctimes efectivament de violència LGTBI-fòbica, sinó també qualsevol situació en què elles sentin que necessiten un assessorament i un acompanyament. Aleshores, sí que és cert que costa una mica, no?, de dir d'alguna manera si l'augment de casos o detencions que hem fet des del 2019 fins avui ha estat únicament perquè hi ha hagut un repunt de casos de violència, ja sigui física o verbal, en contra del col·lectiu LGTBI, o si ha sigut també perquè hem intensificat el coneixement d'aquest servei, sí. Però sí que és cert que notem que sobretot l'any passat, a partir del postperíode de confinament, hi ha un cert repunt, no? I a nosaltres, evidentment, això ens preocupa, i per això també, a banda d'oferir aquest tipus de serveis d'acompanyament, pensem en altres iniciatives més en clau educativa, no? Com pot ser aquesta exposició o els futurs materials que en traiem.
I quin és el... Per exemple, si algú de Sitges que ens escolti té algun moment d'algun incident d'agressió o de verbal, física, a on s'hauria de dirigir? O si hi ha un telèfon, quin és el site?
Doncs, de fet, el número de telèfon del SAI, ara en la majoria de casos funcionem en cita prèvia també per la situació, sí, pandèmica, però és el 93 811 30 31 80. I es poden dirigir a la nostra seu, que és al carrer Samuel Barrachina, número 3. Aleshores, allà nosaltres l'atendrem i farem aquest acompanyament. També cal dir, evidentment, si l'agressió és doncs, forta i la persona sent en aquell moment que necessita una atenció d'emergència, evidentment cal trucar a la policia i que la policia, evidentment, aixequi acte del que ha passat.
Des del consistori, quines mesures esteu o prendreu per garantir també aquests drets de la llei trans que vau donar suport i que vau estar amb l'alcaldessa de Sitges, amb l'Aurora Carbonell, que vau estar donant suport a tota aquesta delegació que va venir cap a Sitges?
Doncs, de fet, nosaltres vam rebre la delegació el 24 de juny, que a més a més coincidia amb el tret de sortida d'un dels altres actes que van farcir l'agenda d'actes de l'Orgull, que era la mostra de cinema en Dimaris, que va estar organitzada per l'entitat local Color Sitges Link. I just aquell matí vam fer la rebuda d'aquesta delegació de diferents punts de l'estat espanyol que buscaven precisament que els municipis ens posicionéssim a favor de la tramitació de la llei trans i a favor, en general, doncs, dels drets, que al final són drets humans, de les persones, sí, trans, no? Per nosaltres va ser un acte molt emotiu, on evidentment nosaltres vam reafirmar el nostre posicionament, que ja de fet l'havíem afirmat en un ple, abans de rebre precisament la delegació, on vam aprovar una proposta d'acord de recolzament a la tramitació d'aquesta llei i els drets de les persones trans. Aleshores, nosaltres, com a Ajuntament, de fet, tenim pendent fer també una xerrada sobre memòria històrica, en aquest cas enfocada a la memòria de les persones trans i les persones travestis, que volíem vincular a l'exposició en un primer moment, però que degut al repunt de casos que hi va haver durant aquest estiu vam haver de plaçar. Per tant, tenim pendent parlar específicament de la memòria d'aquest col·lectiu, perquè entenem que és important visibilitzar-lo també degut a aquesta conjuntura, no?, que estem vivint ara. Total. I que ha polaritzat d'una manera, i també significatiu, de que moltes vegades quan alguns sectors de població consideren que els drets de les persones LGTBI doncs són drets que ja estan conquerits, no?, d'alguna manera, que és un discurs que ja no val la pena posar-nos-hi perquè tots podem viure perfectament en un clima de respecte. Penso que precisament la tramitació de la llei trans ha polaritzat de tal manera l'opinió pública que és molt clarificador, no?, de que encara no hem superat segons quins discursos i que evidentment és necessari posicionar-nos, acompanyar i també, evidentment, doncs fer una tasca de sensibilització i pedagògica per tant que qualsevol persona pugui identificar-se de la manera en què ella se senti.
Com s'ho fa un ajuntament com el de Sitges amb tantes activitats, amb la mostra de cinema LGTBI, que em deies abans, el Gay Pride Parade, activitats com aquesta de la mostra. Com s'organitza una regidoria per portar tot això endavant? Com ho feu?
Doncs de manera col·laborativa, perquè si no seria impossible.
Sí, no?
I és per això que evidentment, doncs, tenim a Sitges també un comitè d'esdeveniments, no?, dins de l'ajuntament, que analitza totes les propostes que rebem dins de l'àmbit LGTBI i dins de qualsevol àmbit, perquè nosaltres som un municipi molt actiu culturalment. Aleshores, doncs això, no?, col·laborem entre diversos departaments on hi ha, doncs, això, activitats, turisme, alcaldia, comunicació, cultura, nosaltres com a drets socials i drets civils, i una mica fruit d'aquestes coordinacions anem teixint tot aquest entramat de propostes i activitats, no?, que algunes estan organitzades directament des de l'Ajuntament i algunes, com deies, doncs, són organitzades a partir d'entitats privades, diguéssim.
Moltes gràcies per passar-te per Random i explicar-nos una mica tot el que heu fet amb aquesta mostra.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos difusió.
Avui la protagonista era la vila de Sitges, orgullosa. I així tanquem la primera temporada de Random, on hem volgut parlar des dels nostres himnes LGTBI en català a un quiosc queer passant pel voguing per les teresines i també hem plantat cara a l'homofòbia. I seguirem. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me, oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with the
Random amb Adrià Soler. Subscriu-te al nostre podcast i descobreix més programes i contingut exclusiu accedint als 40podcast a los40.com i als40.cat i a l'app dels 40.